Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 17 de gener, publicades les bases d'enguany dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar. Gestionats des de la passada edició per Cala Cultura, els interessats ja tenen a la seua disposició les bases dels Premis de Narrativa i Poesia. Nova immersió científica a Cala Lloveta per analitzar l'estat de la flor de la Posidònia i de la població de Nacres. L'empresa Plàcton organitza un mostreig per comprovar si ha sorgit fruit de la planta endèmica i per analitzar si la mortalitat del mol·lusc ha arribat a la costa calera. La Cambra de Tortosa estretirà relacions comercials amb Marroc i explotarà el mercat xinès aquest 2017. La institució ebrenca signarà convenis de col·laboració amb les cambres de comerç de Rabat i Casablanca. El Parc Natural del Delta de l'Ebre elabora el cens de les aus que havien passat l'hivern al Delta de l'Ebre. Una trentena de persones, entre tècnics, voluntaris i agents rurals, fan el recompte sobre el terreny. I finalitza amb èxit la salinització contra el gargol Massan als arrossars del Delta de l'Ebre. Les comunitats de regants dels dos hemideltes confien que la mortalitat causada en la plaga sigui significativa. Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. Aquesta setmana s'han publicat les bases dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar, el 25è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar i el 8è Nit de Poesia al Carrer, els quals, des de l'edició anterior, són gestionats per Cala Cultura. Les bases estan disponibles a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i també telemàticament a través de l'aplicació Evando. El fet que, en primer lloc, unificar la gestió dels dos premis, de canviar d'editorial el Premi de Narrativa i de publicar per primera vegada el Premi de Poesia, ha fet que, segons el coordinador dels premis, Joan Callau, els premis hagin fet un salt qualitatiu.
Comencen a ser èxit en el sentit de que ja hem pogut detectar doncs, que, sobretot en el cas del Premi de Narrativa, ha sortit el butlletí de novetats de destacades de la pròpia editorial, però és que a més hi ha un altre butlletí de novetats que no controla l'editorial, que és del gremi doncs, de llibre 3, on també es fa una crítica del llibre. Per tant, sí, crec que el canvi, el gir que es va fer als premis o a la publicació del de narrativa i a la publicació per primera vegada del de poesia, jo crec que ens està ensenyant que anem per bon camí.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i Cala Cultura van arribar al compromís de cedir l'organització del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar a aquest darrer col·lectiu, la qual ja es gestionava el Premi de Nit de Poesia al Carrer. A partir d'aquí es va prendre la decisió de canviar d'editorial, responsabilitat que des de la darrera edició té una de les editorials catalanes independents de més prestigi, com és Pagès Editors. A més, també es publicava per primera vegada l'obra guanyadora del Premi Nit de Poesia al Carrer. Entre els canvis es va ampliar fins als 350 versos l'extensió dels treballs de poesia, que fins al moment era d'uns 100 versos, deixant la dotació econòmica en 500 euros, i es va reduir la dotació econòmica del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar dels 3.000 als 1.000 euros actuals. Tot i la reducció econòmica del de narrativa, s'han superat convocatòries anteriors, i això significa que alguna cosa s'està fent bé. Joan Callau, coordinador dels Premis Literaris.
El que sí ha canviat és que no és el mateix doncs, guanyar un premi que pot estar més ben dotat econòmicament del que estan els nostres. Recordem que Poesia només té una dotació de 500 euros i el de narrativa, que en tenia 3.000, ara només en té 1.000. Bé, doncs, si això havia de ser un motiu perquè no es presentessin treballs a la convocatòria, resulta que s'han superat convocatòries anteriors. Per tant, vol dir que alguna cosa estem fent bé. És a dir, el qui escriu entén que els nostres premis són una oportunitat per estar a primera línia de les novetats, tant en narrativa com en poesia, i molt ben cuidats per aquesta editorial.
Aquest any el jurat del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar estarà format per Montse Palau, Maria Victòria Lobaina, Sílvia Manyans, Benjamí Tordé i el mateix Joan Callau, mentre que el Nit de Poesia al Carrer estarà format per Rafael Aro, Albert Guiu, Pilar Casanova, Montsoller i Joan Callau. I seguim amb més temes de l'actualitat d'aquest dimarts. Després de localitzar el passat mes de desembre nombroses flors de posidònia a la praderia de Cala Lloveta, ara l'empresa de divulgació i serveis marins Plàncton tornarà a submergir-se per mostrejar l'actual estat de les flors identificades i per comprovar si han sorgit fruits de la planta. Però a més, la immersió científica servirà també per analitzar la població de les nacres. La jornada que tindrà lloc diumenge al matí començarà amb un seminari sobre aquests mol·luscs que en els darrers mesos han registrat una mortalitat massiva en certs punts de les aigües mediterrànies, concretament a les Balears i Andalusia. Els científics volen comprovar quin és l'estat actual de les nacres de la Costa Calera. Una de les copropietàries de l'empresa Plàncton, Aurora Requena, explica com serà la immersió científica del pròxim diumenge i la importància de ser els ulls científics per analitzar la situació actual dels fons marins.
El que volem és tornar a veure tot això, si les flors que vam trobar, doncs si podem trobar-ne més. I en aquestes que vam trobar, doncs sabem que de flor a fruit va molt lentament aquesta transformació i volem veure doncs, si en aquest moment, en quin moment pues, es troba, no? I si podem veure en aquesta transformació de la flor que se va transformant en fruit. I després en farem el seguiment de les nacres, sobretot en aquest primera immersió de repte a nacres, és per veure el tema de la mortalitat. Recordes que en alguns jocs s'ha trobat que està havent una alta mortalitat de les nacres i el que volem veure és si ens trobem. A Cala Lloveta tenim diverses zones ja controlades que tenen una població bastant alta de nacres, d'aquest mol·lusc, i volem veure la mortalitat, no? si aquest fenomen que està passant en altres indrets, doncs aquí esperem que no, però bueno, per saber si aquí també està podent passar o no. És anar a analitzar aquests punts on ells no podran arribar i podem mirar si sí, pues, l'estat de les nacres i de les poblacions en general associades a la posidònia. Recordar que des de Plàncton som observatori sentinella del projecte Observadors del Mar. Llavors tenim aquesta tasca, no? Aquesta tasca científica d'ajudar a descobrir si aquesta mortalitat es dona per aquí o no i tot allò.
L'activitat, que s'iniciarà a les 9:30 del matí, que durarà fins a les 2 de la migdia, és gratuïta i està oberta a qualsevol persona que sigui bussejadora. Per inscriure's cal fer-ho a través de la mateixa empresa. La immersió s'emmarca en el projecte de Ciència Ciutadana Observadors del Mar, del qual Plàncton Diving és l'Observatori Sentinella, coordinador de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La Cambra de Comerç de Tortosa continua amb la seva aposta per fomentar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses del territori. Després de consolidar el mercat de l'Àfrica Central, sobretot a Guinea Equatorial, aquest 2017 s'ha decidit fer una forta aposta per estretir les relacions comercials amb el Marroc. La Cambra ha contractat un tècnic en comerç exterior marroquí que té l'objectiu de dissenyar i preparar les agendes de potencials clients tant d'exportació com d'importació. La setmana vinent es farà una missió comercial on sectors com el de la maquinària agrícola, els components electrònics, material de construcció com la pedra natural o l'energia fotovoltaica, tenen moltes possibilitats d'èxit. Pròximament, la Cambra de Tortosa també signarà convenis de col·laboració amb les cambres de comerç de Rabat i Casablanca, amb la voluntat de consolidar i estretir les relacions comercials. L'aposta l'han presentat el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José María Chavarría, i el gerent de l'ENS, Francesc Minguell, aquest dimarts al matí. Precisament, el gerent de la Cambra, Francesc Minguell, destaca la importància d'estratir relacions comercials amb el Marroc.
El Marroc és un mercat nou, que ara en aquest moment està en un moment en ple d'expansió. S'ha fet moltes fàbriques d'Europa, s'estan implantant allà, pel tema de costos i per els ajuts que hi ha a la inversió. També hi ha molts espanyols treballant les fàbriques, treballant al sector agroalimentari. Llavors, creiem que és un mercat d'oportunitats que el tenim molt a prop i el que volem fer allà és properament se signarà un conveni, el president acompanyat de membres del comitè executiu signarà un conveni amb la Càmera de Casablanca i amb la Càmera de Rabat per a enfortir tot aquest tema que us estic explicant. Ja fa més d'un any que estem treballant en el mercat, encara que no hi hagi emissió, els tècnics han anat i han vingut per afavorir tot aquest clima.
Més assumptes d'aquest dimarts. El Parc Natural del Delta de l'Ebre du a terme aquest mes de gener el cens d'aus aquàtiques hivernants. Una trentena de persones, entre tècnics del parc, agents rurals i voluntaris, recorren aquests dies diferents espais naturals equipats amb binocles i computadors manuals per tal de fer un recompte dels milers d'aus que es cullen aquesta zona humida per passar els mesos de fred. Aquest cens s'integra dins de l'International Water Bear Census, el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics, anàtides, limícoles, areids o ifotges, entre d'altres, que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides que hi ha al Delta de l'Ebre. Inicialment està previst que l'elaboració del cens acabi dissabte, però els treballs podrien allargar-se si la meteorologia impedeix algunes sortides en els pròxims dies. A l'espera de les dades d'aquest any, cada hivern es comptabilitzen al Delta centenars de milers d'aus, amb els ànecs com a espècie més abundant. El cens ha permès constatar la tendència a l'alça en la presència d'aus aquàtiques des de la creació del Parc Natural del Delta i l'aplicació de les mesures agroambientals als camps que deixen una part dels arrossars inundats. I justament seguim parlant d'arrossars, i és que per últim els expliquem que les comunitats de regants del Delta de l'Ebre han valorat amb satisfacció el procés de salinització amb aigua de mar que es va dur a terme durant el mes de novembre als arrossars. L'aigua salada es va fer arribar sobretot als desguassos dels camps per mirar de frenar l'expansió de la plaga del cargol Massana, que no sobreviu si no té aigua dolça. Al marge esquerre del Delta de l'Ebre la situació és especialment complicada i preocupant perquè l'espècie invasora afecta gairebé tota l'extensió de cultiu d'arròs. La salinització en aquest hemidelta va coincidir amb un fort episodi de pluges i caldrà veure si els resultats són els esperats. Al marge dret del Delta es confia que la mortalitat sigui alta i aturi l'expansió de la plaga. Com ha explicat Rafael Verdiell, membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos i de la Comunitat de Regants del Delta de l'Ebre, es confia que la salinització generi una important mortalitat en l'hemidelta dret, on la plaga ja afecta unes 80 hectàrees.
I a la marge dreta el que s'ha inundat han sigut desaigües, fins allà s'ha pogut arribar, alguns llocs on no ha arribat pel seu propi curs s'han fet parades i s'ha remuntat en bombes i s'han inundat dos o tres camps puntuals. En principi, les notícies que jo en tinc des de la comunitat de regants és que la salinització ha anat força bé i en principi el caragol seria bastant mort. Algunes zones que és mort és molt complicat fer arribar l'aigua. El que s'ha fet és tirar calç també a alguns puntes de desaigüe. I en principi aquí a la marge dreta molt bé, i a la marge esquerra, pues, bueno, la veritat és que la cosa està molt més complicada.
Tot i que des de la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre han considerat que el procés de salinització ha funcionat bastant bé, han reconegut que el temps i en concret la pluja van dur algunes dificultats. Si quan plou ha entrat aigua de mar als desguassos, es rebaixa la salinitat de les aigües i això obliga a repetir-ne el procés. En els pròxims dies també es valorarà des del comitè executiu creat contra la plaga els resultats de la primera actuació del pla de sectorització que s'ha fet a les dues primeres zones de les 1.500 hectàrees on es vol aplicar. Al contrari de l'any passat, les baixes temperatures juguen a favor d'erradicar el màxim nombre d'exemplars possibles del caragol Massana. I el que no sabem és si erradicarem aquest fred o no. Arriben aquestes baixes temperatures, almenys així ja es registren als termòmetres. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell per conèixer la previsió d'aquest dimarts. Bon dia, Carme.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, estem a l'espera de que les temperatures baixin. Tot i això, ara mateix les temperatures són bastant baixes. L'ambient és fresquet per començar la jornada. Tenim temperatures de 5-6 graus cap a la zona més de l'interior, una miqueta més suaus arran de costa, amb temperatures que tenim rondant els 7-8 graus arran de costa. Aquestes temperatures demà ja seran molt més baixes, fins i tot negatives a les comarques més interiors, però durant el dia d'avui encara mantindrem un ambient estable. Temperatures molt semblants a les d'ahir, puntualment una miqueta més baixes de cara al migdia, però en general ha de fer sol i també tindrem una miqueta de vent de mestral que no ha de bufar amb molta intensitat, però sí que es deixarà notar, sobretot cap a l'extrem sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Doncs sí, arriben aquestes baixes temperatures. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 10 graus centígrads. La sensació per això està als 6,6 graus. La humitat relativa és baixa del 10%, però haurem d'abrigar-nos perquè arriba el fred a la població.
A Òptimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 17 de gener a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.